Les dues en punt, esports a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Un dia menys per tornar als estadis. Segur que és el que molts seguidors del Sabadell, com de tants i tants d'altres equips, porten temps pensant i ara ja sembla que per fi és imminent. Com us explicàvem ahir, a l'espera del vistiplau de sanitat, tot sembla indicar que tant el Sabadell-Tenerife com el Sabadell-Ponferradina, els dos últims enfrontaments de la temporada a la nova Creu Alta, hi haurà públic. Veurem qui, com, quants, però el primer pas, el més esperat, sembla que és cada vegada més a prop. Per això, a l'espera, insisteixo, de la confirmació oficial, avui hem volgut donar-vos veu a vosaltres, als aficionats, concretament als penyistes. Què en penseu? Com heu viscut aquesta temporada tan difícil des de tots els aspectes? De seguida, la resposta des de la grada, que ha estat deserta tota la Lliga, però que podria repoblar-se en breu.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més el Roger Benet i el Toni Pacheco. Amb ells arrenquem.
Comenta la recepció.
Escoltarem les penyes del centre d'esports, també l'última curiositat sobre el golaç de xilena de Jaime Sánchez. Diego Torres, ex del Sabadell i del Rayo, per escalfar motors ja de cara a la cita de dilluns vinent. També escoltarem què es va dir a la reunió entre Joan Soteras i els clubs de futbol sabadellencs ahir a la tarda, futbol sala, halterofília o motor.
I fora de l'hotel?
El Barcelona de bàsquet afronta a les 7 del vespre el primer partit a Sant Petersburg de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga. Els blaugranes arriben a Rússia empatats després d'una victòria per cada equip al Palau contra el Zenit de Xavi Pascual. Precisament, l'Eurolliga de bàsquet ha anunciat que no hi haurà públic a la Final Four que s'ha de jugar entre els dies 28 i 30 de maig a l'Anxes Arena, a Colònia. La decisió ha estat presa seguint les recomanacions de les autoritats alemanyes. I Novak Djokovic ha anunciat que no participarà al Madrid Mutua Open. El tenista serbi ha dit a Twitter que espera retrobar-se aviat amb el públic madrileny després de dos anys sense sèrie. El torneig s'allarga fins al 9 de maig. Per últim, en futbol, el Madrid va salvar un empat davant un molt bon Chelsea ahir a Valdebebas a l'anada de les semifinals de la Champions. Després d'aquest 1-1, avui, segona ració, segona eliminatòria que enfronta el Paris Saint-Germain amb el Manchester City a partir de les 9.
Han parlat en les últimes hores.
Sarunas Jasikevicius, l'entrenador del Barcelona de bàsquet, abans de visitar aquest vespre el Zenit.
Hay que ser más centrado de lo que hemos estado y yo creo que los chicos entienden la ocasión que hay. Yo creo que el ambiente siempre está muy bien, son muy buenos chicos. Yo creo que mentalidad también es muy buena, sabiendo que tendremos que sufrir y ojalá nos salgan bien las cosas.
I a les xarxes socials.
Una oferta la plantejada pel Centre d'Esport Sabadell a les seves xarxes socials per als seus socis coincidint amb el Dia de la Mare. De seguida hi aprofundim també algun comentari cachondo que hem trobat fent un volt per Instagram. Allà Jaime Sánchez publicava la foto de la seva xilena contra el Mallorca i entre les respostes, companys d'equip com Grego Sierra, que deia no apto para tiesos, o el porter Ian Mackay, que preguntava si era directament CR7.
De quin partit no estarem pendents?
D'un Binéfar Calamotxa, que arrenca a 8:15 del vespre, segona fase de la tercera divisió aragonesa.
Avui celebra el seu aniversari.
Un futbolista de la ciutat, Aleix Domínguez, excapità del Sabadell B, també l'exbaterpolista neerlandesa de l'Estalpul Natació Sabadell, Nuki Klein, i l'actual jugadora d'aquest mateix equip, Marina Cordobés.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sí. 5 minuts, no arriba encara per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Funciona el micròfon. Avui dia de tranquil·litat, podríem dir, a l'entorn del Sabadell, com a mínim, Sergi, pel que fa a la parcel·la purament esportiva.
Així és, dia de descans, ho explicàvem ahir, en aquesta setmana de nou atípica. Venim de jugar, o bé l'equip de jugar dilluns, no torna a fer-ho fins dilluns que ve, per tant ens hem de moure...
Per mi és força rutinària aquesta, l'únic és que hem avançat un dia tot.
Ens hem hagut d'acostumar a això, a que ara parlem dels dimarts com a dia d'entreno, els dimecres que habitualment serien roda de premsa és dia de descans, el dijous passa a ser roda de premsa, la roda de premsa del míster no arriba fins al cap de setmana. Sí, en quant a timing entre dies és el mateix, en quant als dies en qüestió del calendari, la veritat això a mi em fa parar un pèl boig tot plegat.
De fet, si no hi ha canvis, demà el més encertat, segons l'afició, l'enquesta plantejada per Ràdio Sabadell contra el Mallorca, Adri Cuevas serà qui compareixerà a la sala de premsa. Dia també, no sé si estàs amb mi, per mirar la classificació amb més calma, no? Després de, allò, ho dic malament, però el subidon d'haver guanyat el Mallorca, de veure't a dos punts, etc. Avui com que torna una miqueta la calma, no? De dir, va, anem a analitzar de veritat com està el panorama.
Jo avui m'he dedicat a mirar els partits que hi ha al cap de setmana, i ja m'he tornat a posar nerviós. O sigui, veníem molt tranquils, i en lloc de pensar en el que hauria d'estar pensant, que allò que diu últimament Antonio Hidalgo i els jugadors, no, centrem-nos en nosaltres, en lloc de centrar-me en dilluns que ve i en aquest partit contra el Rayo Vallecano, ja m'ha donat allò, el mal vici de mirar què passa dissabte, què passa diumenge, i ja m'he posat un altre cop en tensió.
És que es pot donar una jornada que no serà tan nefasta segur com algunes de les que hem tingut, sobretot la de Setmana Santa, perquè crec que va guanyar pràcticament tothom i això no podrà passar, però per contra no serà seguríssim una jornada 100% benèvola, entre altres coses perquè hi ha molt creuament directe. Sí, jo diria que és de les jornades que queden la que més duels directes té.
Difícilment, anem a dir-ho així, difícilment el Sabadell guanyant faria un pas endavant, això és sens dubte, perquè al final els punts no te'ls treu ningú, per tant, això seria el més important, però serà complicat que, tot i guanyar, el Sabadell tregui el cap d'aquesta zona de perill. S'hauria de donar la combinació bona, per dir-ho d'alguna manera, perquè, com dius, hi ha duels molt directes. Sempre diem en els mateixos casos. El millor que et pot passar, fins i tot, és que puntuïn les dues parts, sinó que sempre es quedin sense puntuar doncs els Lugo i el Albacete de turno ja posats, mira, que vagin quedant-se allà baix o no, a la inversa, cadascú té la seva perspectiva de que reaccioni el Lugo a costa d'un altre dels que està per fora i que el Sabadell s'hi pugui apropar. El més important, sens dubte, com va passar dilluns passat, que el Sabadell sumi de 3 en 3 i a partir d'aquí, com dius, tot es veu amb una mica més de claretat, de menys nerviosisme, per dir-ho així.
Clar, tu deies el tema del Lugo. Avui llegia Cristian Álvarez, el porter del Zaragoza, que directament deia que el partit més important de la temporada que han tingut i tindran és el que els enfronta aquesta setmana, un partit entre el Lugo i el Zaragoza que pot ser que acabi de despenjar l'equip gallec cap a baix i l'aragonès cap amunt, si es dona el que diria la lògica ara mateix per tendències. Sobretot estarem pendents de diumenge, que és quan venen més partits, un Castellón-Logroñés, que és un duel que aquí sí que, home, diré la clàssica X, no?
Que anava a dir, aquest és de susto o muerte. Aquest sí que és un d'aquests de susto o muerte, perquè els dos estan per sobre teu, els dos et tenen l'avaraix guanyat, per tant, un o l'altre que es despengin, al millor del cas, que, com diem, que els dos puguin sumar un puntet només i sempre estaràs, si guanyes, dos puntets més a prop de Logroñés i de Castellón.
No ho hem dit, però el Lugo-Zaragoza de l'Aixo Carro és divendres i, fins i tot, hem d'allargar l'agenda fins després del partit del Sabadell, sí, perquè sí. El que tanca jornada és ni més ni menys que un Albacete al Corcón.
Correcte. Aquí també és allò el que et deia, no? Ja t'hauries per tots els gustos. Jo sóc dels que pensa que posats a guanyar algú que guanyi l'Albacete, posats a guanyar algú, i el millor que empatin els dos. Està clar que hi hagi també una X en aquest partit i que el Sabadell, sempre poso aquesta premissa per davant, faci la seva feina perquè és el que ara mateix necessita l'equip d'Antonio Hidalgo.
Tu recordes haver narrat abans del de... anava a dir diumenge, dilluns contra el Mallorca, algun gol de Chilena?
No.
Mai.
No recordo. No, la meva memòria ja sabeu que és molt estranyament selectiva i més aviat tirant a pobre.
A mi em ve al cap, però clar, no recordo si va acabar de fer-ne algun així... Òscar Ullés era molt...
Ara estava pensant...
De rematades acrobàtiques.
Correcte, jo estic pensant en una volea d'Òscar Ullés, però no ben bé una xilena d'Òscar Ullés. Encara que si hagués estat una xilena d'Òscar Ullés, hagués estat de les de veritat, amb salt inclòs i amb...
Agafant amb altura,
després, agafant altura.
Amb tombarella per celebrar-ho.
Però no li recordo a cap jugador del Sabadell una rematada de xilena com la de Jaime Sánchez del passat dilluns.
Tampoc Jaime Sánchez recordaves cap gol seu, evidentment.
No, evidentment.
La curiositat, com dèiem ahir, és que és el primer gol que fa com a professional. De totes maneres, avui hem tirat enrere la hemeroteca, per tant, para bé l'orella, Sergi, perquè ens hem hagut de remuntar 7 anys per trobar l'última diana de l'Andalús, encara en etapa formativa. Va ser amb el gadità jugant al Madrid juvenil i avui la recordem d'aquesta forma amb la veu del Pere Gallifa i el muntatge del Toni Pacheco.
El gol de xilena de Jaime Sánchez davant el Mallorca va ser el seu primer gol com a futbolista professional. El de Chiclana de la Frontera no trobava la xarxa rival des de feia 7 anys, l'11 de març del 2014 a l'estadi Charletti de París. Quarta final de la Youth League, és a dir, la Champions juvenil. París Saint-Germain 0, Real Madrid 1. Un gol que té coincidències amb el d'abans d'ahir contra el Mallorca. No va ser de xilena, però sí igualment de córner.
0-1 frente al Paris Saint-Germain y a la Final Four de Nyon en la UEFA Youth League. Y es que ni con 10 jugadores sobre el terreno de juego pudo con el juvenil de Ramis el cuadro parisino. Cuando más apretaba el Paris Saint-Germain, llegó el 0-1. Corner que bota a Gonei González y Jaime Sánchez, con un extraordinario testarazo, mandaba el cuero a la jaula.
La diana no va arribar al quart d'hora, sinó faltant 15 minuts pel final. No va ser de xilena, però sí que va ser ben especial, no només pel rival, sinó perquè el va fer el dia del seu aniversari. Va servir per guanyar per 1-0 aquell partit, igual que el del Mallorca. I un jugador va coincidir en tots dos casos, el lleidatà Aleix Febas. A París, com a company seu, el juvenil A, madridista, i a la nova Creu Alta com a rival. Curiosament, en els dos casos, l'ara migcampista del Mallorca no va ser titular i va entrar en el mateix tram del partit, al minut 69 a París i al minut 64 a la nova Creu Alta. Aquell dia també van jugar futbolistes de la talla del central del PSG, Kimpembe, o l'atacant del Bayern, Kingsley Coman. Per part blanca hi eren els ara matalassers Mario Hermoso i Marcos Llorente i rivals de segona, com el migcampista del Mirandés, Javi Muñoz, o el tècnic català del Tenerife, Luis Miguel Ramis.
Sergi, no va triar mal escenari, tampoc
no era mal escenari.
Jaime, per fer el gol.
Ara hem rejuvenit uns quants anys, Ramis entrenant el juvenil del Real Madrid. Ha plogut, des que el Tarragoní estava al capdavant d'aquest equip de formatiu, de la fàbrica, en aquest cas, del planter, del conjunt blanc.
De fet, Coman, que va jugar aquell dia i que de fet té un xut al pal contra el Madrid juvenil, estava al Paris Saint-Germain, ell és parisenc, i és qui deixa el PSG sense Champions jugant al Bayern després. O sigui, Kimpembe, per exemple, està plenament consolidat a la primera plantilla. Després és molt curiós perquè a l'hora de repassar una mica noms dius, i aquest qui era, no? Perquè a vegades tampoc ha passat tant de temps, només 7 anys, però hi ha jugadors que no tenen equip. Estava el fill de Zidane, per cert, jugant d'inici, també, aquell dia. O sigui que al final, aquí una barreja de jugadors que sí que els hi ha anat molt bé, realment. També és curiós, per exemple, que no hi hagi cap.
Fill de Zidane, per ser el futbolista o el porter?
Què vols dir, el futbolista o el porter? No és futbolista l'altre, perquè
el que
és porter...
El que juga de futbolista de camp o el que és...
Enzo, el que és de camp, el que és de camp.
No el rival del Sabadell d'aquesta setmana.
Correcte, el mig apuntat. El que deia és que al final no hi ha cap jugador del Madrid que arribés a la primera plantilla i en canvi dos estan a l'Atlético de Madrid. Mario Hermoso, que era qui estava a la rere guarda amb Jaime, tot que crec que jugava de lateral aquell dia, i també en aquest cas a Marcos Llorente. Però vaja, que ens esviem, però que és curiós, com a mínim 7 anys i un mes després ha tornat a marcar, també a la sortida d'un córner, també per fer un 1-0 definitiu, per donar una victòria importantíssima al seu equip. Ara ja no és el Madrid juvenil, ara és el centre d'esports, però Jaime Sánchez, no direm que és especialista en gols de córner per fer 1-0 i cap a casa, perquè no n'ha fet molts, com podeu comprovar, però sí com a mínim que són victòries importants. Continuem a voltes, Sergi, amb el tema de la tornada de publicar els estadis.
Sí,
avui
senyor.
Hem fet un petit recull d'opinions, no?, de càrrecs públics parlant sobre el tema en les últimes hores.
Així és, vinga, va, i anem per ordre. No per importància, però sí com a mínim per marcar una mica la cronologia. Comencem per sentir la portaveu del govern d'Espanya, María Jesús Montero, recordant que al final serà Sanitat qui decideixi qui hagi de donar el vistiplau definitiu.
El gobierno actuará siempre también en esta materia en relación con público en los eventos deportivos, en relación con lo que se dicte por parte de las autoridades técnicas y sanitarias y por tanto ahora mismo no estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión, pero sí de saber que se está trabajando.
Això és el que es diu des de Madrid. Des d'una clau, una lectura en clau catalana, Josep Maria Argimon, recordem, el secretari de Salut Pública, més preocupat, ja no tant pels aforaments, Adri, sinó pels accessos i també pel protocol a seguir dins de l'estadi.
En quant a que estigui la gent asseguda en un estadi de futbol, a l'aire lliure i amb la distància recomanada i amb una mascareta, bé, això té poc risc. El risc on el tenim en els accessos i, per tant, els plans que es presentin han d'anar molt lligats a com s'accedeix a l'estadi. Home, i que quan cridem el gol del nostre equip, doncs el cridem sense allò de treure's la mascareta i fent molts escarfalls.
Ens hi haurem d'acostumar a celebrar gols de manera una mica estranya.
Jo vull veure això.
Sí, jo també. De fet, els precedents que tenim a categories més baixes no fan pensar precisament que l'eufòria sigui continguda. Però vaja, al final és un peatge que s'haurà de pagar si volem que hi hagi públic als estadis de futbol professional i, per tant, cadascú a la seva cadira, que cridi tant com vulgui, però amb la mascareta i sense haver d'abraçar-se amb la gent. Tanquem aquest bloc, Sergi, amb Roberto Bermúdez de Castro, que és l'adjunt a Tebas, a la presidència de la Lliga, en una entrevista que feia ahir a Aragón Televisión.
Sí, i d'entrada, en la línia del mateix que deia ara mateix Josep Maria Argimon, recordant que fa temps que els protocols dels clubs, és a dir, de la Liga, ja estan a punt.
Lo tenemos todo preparado, ¿no? Es decir, nosotros desde octubre del año pasado, tenemos preparado ya toda la fórmula de entrada, los fórmulas de entrada y salida, los tránsitos. Esto depende, habitualmente esto es la competencia de las comunidades autónomas. El decreto de nueva normalidad dio las competencias al CSD. Claro, nosotros estamos ya un poco perplejos de que, por ejemplo, en Badajoz la semana pasada hubiera 7.000 tíos en el campo de fútbol, o en Santander, en el Sardinero, hubiera 3.000. ¿Me quieres decir que en la Romareda no puede haber 2.000? ¿O en el Alcorcón no puede haber 1.000?
Més enllà d'això.
És Aragón Televisió.
Sí, sí,
o sigui,
sí,
és normal que City, Huesca i Zaragoza no és casual.
Correcte. D'altra banda, un aspecte que ens afecta gairebé, diríem, ara mirant-nos una migueta al Malí, que a nosaltres mateixos, Adri, no tindria massa sentit això que s'està parlant, de que pogués entrar al públic l'aficionat i no tots els mitjans de comunicació que volen acreditar-se. Tots aquells que, com a mínim, compleixen amb els protocols que després fixa la Lliga, que, recordem, no té res a veure amb el protocol Covid. És al marge, eh? Per tant, no tots els mitjans, no com quan estàs a segona B o a tercera divisió, sinó
si
com...
Si em faig un bloc no podré entrar.
Correcte.
Perquè s'han de reunir premisses logístiques, burocràtiques...
Administratives, gairebé totes.
Sí, sí.
Anem a dir-ho així.
De l'empresa.
De manera suau, anem a dir-ho així per fer-ho fàcil. Però, en tot cas, tots aquells mitjans que puguin complir amb els tràmits de la Liga...
El que ens va passar a nosaltres a Logronyo, vols dir, per exemple.
Exactament, que puguin entrar als estadis. Per tant, des de la Liga reconeixen que la idea és que un cop entrin els aficionats, lògicament, també pugui fer-ho la premsa.
Dejamos entrar 5 medios de comunicación escritos, eran 5 o 6 radios y las cámaras sin derechos dejábamos entrar 2 o 3. Bueno, pues a partir de esta jornada sí que estamos buscando la fórmula pues para ampliar esto y para que prácticamente todo aquel periodista que quiera entrar pueda entrar a un campo de fútbol y que no tengáis que abandonar la instalación a los 10 minutos, como hasta ahora.
Home, aquesta dels 10 minuts...
L'agrairàs, eh? Aquesta... Jo agrairé la primera part i tu l'última.
Com a mínim que no haguem de córrer a l'hora de recollir els estris perquè algú que pensi, és una exageració. No, és real.
Que avisin a Gijón.
Sí.
Que no, és una plaça especialment
correcte,
curosa.
Correcte, allà els han de dir que són 10 minuts, no 5. O sigui, que allà el problema és que s'ho prenen massa al peu de la lletra, però algú que pensi que estem exagerant, que sàpiga que hi ha la figura del director de partit que posa la Lliga i que una de les seves funcions, encara que sembli absurda, és que tots els representants dels mitjans de comunicació
que no entren per les mateixes portes
correcte.
Que els integrants dels equips...
Siguem fora de l'estadi als 10 minuts d'haver xiulat l'àrbitre. És el temps que tens per abandonar les instal·lacions. En fi, l'última, en aquest cas, sobre els timings que s'han de seguir o que se seguiran. Per Bermúdez de Castro, el que no seria lògic és voler començar la pròxima temporada amb una normalitat absoluta, anem a dir-ho així, a les graderies, sense que abans, és a dir, en el que resta d'aquesta temporada 2021, s'hagi fet alguna prova més.
Lo hemos pedido muchas veces, hemos estado en contacto con ellos y yo creo que cualquier día pues nos levantaremos por la mañana con la decisión de entrar las 2 últimas, pues espero. Es que si no, también como te diría yo, como entrenamiento, es que empieza la Liga luego el 15 de agosto, ¿eh? Es decir, y como pretendamos el 15 de agosto entrar con el 50, si la pandemia está dicho, se ha acabado una vez, si pretendemos entrar el 15 de agosto con el 50% de público y no hemos hecho ningún... meter de golpe 15.000 tíos en la Romareda, pues vamos a tener un problema.
Primer, les autoritats. I de tot això que en pensa l'afició arlequinada, doncs avui hem fet un petit tastet amb algunes de les penyes, amb la majoria de les penyes del centre d'esports, per saber, primer, com han viscut aquesta temporada tan estranya i després com afronten la possible tornada a la nova Creu Alta.
Diego La Rubia, Peña Arlequinada La Plana.
Desde la Peña Arlequinada La Plana creemos que con la masa social que tiene el club mantendremos las distancias suficientes para poder entrar todos los socios. Y será un plus añadido al equipo para que darle ese empujón para que podamos sacar esto adelante y lograr esa ansiada permanencia.
Lidia Roth, Peña Arlequinada, Los Califas.
La verdad que estamos viviendo esta temporada con emociones contradictorias. La ilusión de poder estar en la Liga Smash War y la tristeza de no poder disfrutar de nuestro equipo ni dentro de la Nova Creu Alta ni poder acompañarlo a ningún desplazamiento. Y con la mayor esperanza de poder ver la recta final de esta temporada y celebrar con nuestro equipo la continuidad este año, en esta misma categoría, siempre con las medidas de seguridad necesarias.
Albert Pi, Supporters, Gol Nord.
Sembla que podria haver públic aquestes dues últimes o quatre jornades. Bueno, esperem que així sigui i poder animar i apoyar a l'equip aquest últim tram de Lliga. El que queda que serà emocionant i podrem, ja si podem aconseguir el que tots junts estem intentant fer, que és poder fer la salvació. Hem viscut l'any una mica complicat. Vam acabar l'any passat ja una mica complicat i aquest any ha sigut encara més complicat pel tema de poder estar a segona i no poder entrar. Ànima a l'equip, que crec que ens ha fet molta falta tant a l'equip com a l'afició poder estar amb l'equip i poder animar-los i estar amb ells en els moments més complicats que hem tingut aquest any. Però bueno, el sentiment que tenim és que ho podem aconseguir i més que el resultat que vam aconseguir contra el Mallorca ha sigut un pas molt positiu per a tot l'equip i per a tota l'afició i que com el hashtag que tenim i la iniciativa que hem fet, junts ho podem aconseguir i junts ho aconseguirem.
Manel Escrivà, arlequinats.com.
Tot aquest temps que no hem pogut estar a l'estadi al costat del nostre equip, doncs home, l'hem viscut amb bastanta angoixa, evidentment. Haver-lo de veure per la tele doncs sempre no és el mateix que viure a l'estadi, que és on ens agrada. I bé, clar, evidentment molt parlar entre nosaltres, sobretot per WhatsApp, els grups i totes aquestes coses que es fan avui en dia, oi? El contacte l'hem mantingut així, però home, no és ni molt menys el que tots desitgem, que és evidentment tornar a la normalitat, poder trepitjar el temple i ajudar, empènyer a que el nostre equip es salvi, que és el que tots volem, no? I bé, tenim molta il·lusió amb això.
Ainhoa Torrella, Blue Girls.
La verdad es que hemos llevado muy mal esto de ver los partidos en casa. Muchos nervios, pocos gritos. Uno se le acaban ya las uñas y cambiamos hasta de canal para que no nos diera un ataque al corazón. Y esto de que se pueda entrar público las cuatro últimas jornadas, creo que es, pues realmente no veo que sea del todo beneficioso para nosotros jugarnos todo campo ajeno con su gente y nosotros sin poder viajar y dar apoyo. Me imagino tipo el desplazamiento a Olot con su gente y la verdad es que no me gustaría que fuera así. Entonces, para mí, ahora mismo para ser igual para todos, no debería entrar público a los campos, a los estadios. Más que nada para que fuera todo igual para todo el mundo.
Jaume Martí, Penya La Ceba.
Des de la Penya La Ceba ens ha semblat un any atípic, excepcional. Es va començar amb l'ascens el mes de juliol, de forma emotiva, agònica i increïble. Amb les ganes de tornar a segona al futbol professional, ens hem trobat amb la pandèmia del coronavirus. Començament de temporada, sense poder anar al camp i animar l'equip. Una segona que ens està costant i que haurem de suar molt encara per poder salvar-nos, però tenim esperança de poder fer-ho. Hem viscut el no poder assistir a l'estadi amb certa resignació, i també incredulitat quan en el futbol amateur veiem casos d'estadis amb certa presència. Per tant, si ha de poder anar als darrers partits, anar a alguns aficionats, estarem encantats. I amb l'aforament que té el temple, podríem entrar tots els socis, o quasi tots. El problema amb aforament reduït el tindran altres clubs amb molta massa salarial. Però a nosaltres aquest problema de pocs socis ens va a favor. Esperem amb molta il·lusió poder animar aquests últims partits, que poden ser vitals i crucials per aconseguir l'esperada permanència i afrontar una nova temporada segona.
Gustavo Ruiz, The Walking Arlequin Club.
Hem viscut una temporada molt estranya, no? Una temporada que amb molta il·lusió per tornar a la categoria de plata i després resulta que no hem pogut assistir. Hi va haver-hi primer una certa eufòria en què potser el mes de, o abans de finals d'any es podria entrar amb les restriccions, etc. Tot això se'n va anar a Norris degut a les respectives onades de la pandèmia, de contagis. Ara, sincerament, hi haurà gent que s'ho prendrà amb moltes ganes de tornar. Ganes de tornar sí que en tenim, evidentment, però ja no és una prioritat, això. La prioritat és poder arribar a mantenir la categoria si la sort ens acompanya i els resultats també, no? Si podem entrar, perfecte. De totes maneres, creiem que els temes de l'aforament no haurien de ser un problema, degut a que amb una capacitat de 11.000 i pico, un 25% pràcticament dona pels socis que som. Serien 200 i pico els que es quedarien fora, no arribaria a 300, i això crec que tampoc tots hi anirien, no? Llavors jo crec que els socis almenys podrien entrar tots. Si no fos així, jo crec que haurien de fer algun tipus de sistema primant doncs, els més antics, no? o els que han anat renovant els últims anys. No sé, és tot unes sensacions molt estranyes aquesta temporada, tot plegat, però bé, esperem que tot vagi bé, amb o sense públic, i puguem tornar a la temporada vinent, això sí ja, que sembla que així serà, a gaudir de l'estadi, dels partits, esperem que sigui a segona A i no en aquesta nova categoria professional que s'estrenarà, però que no deixarà de ser un tercer nivell i torni tot a la normalitat el més aviat possible.
Xavi Cimas, Honor 1903.
Home, doncs poder tornar a entrar als camps de futbol sempre és una alegria, sobretot a nivell global, no? Tot el que sigui tornar a fer una activitat social t'omple d'optimisme de cara al futur. I bé, com a penya, doncs molt contents de que potser hi ha aquesta possibilitat de poder retornar en els últims dos partits. Sobretot en els moments que vivim, doncs és una gran alegria rebre aquesta notícia. I bé, fins ara sí, hem pogut anar a animar a tribuna, s'ha creat una comunió entre l'afició i els jugadors, però clar, quan els jugadors entraven a l'estadi aquí s'acabava tot. Tot era tornar a mirar-ho des de la tele i tenies una sensació de tristesa i orfandat que, bueno, que et faltava alguna cosa, no? I si aquest algo al final es pot fer realitat, doncs imagina't, és de lujo. Sí, sabem que no ens podrem abraçar, que no podrem estar tots junts al Gol Nord, però al final creiem que és un peatge que val la pena pagar si tornem a respirar aquella olor a gespa i tornar a poder animar els nostres, sens dubte.
Doncs l'opinió de 8 penyistes, de 8 penyes del Centre d'Esport Sabadell, sobretot una de curiosa, la de l'Ainhoa Torrella, que al final, clar, és que et jugaràs la permanència a Miranda i dues setmanes abans al Corcón, duel directe amb públic només dels de casa.
Jo tinc sensacions, insisteixo, ja ho he dit a títol intern i ho dic ara, ho verbalitzo també de portes en fora, contraposades, i sé que seré molt impopular per totes les ganes que ara sentíem, a més, amb aquests representants de les principals penyes o de les penyes majoritàries del Sabadell. Jo ara mateix acabaria la Lliga ja sense públic, per dos partits que podrem gaudir a casa, veient que són dos partits que seran importants, però no directes, i havent-hi una visita al Corcón, jo és que per això sóc molt poruc i em fa respecte anar un dimecres, o un dijous, encara no tenim horari, no? O un dimarts, a Santo Domingo, entre setmana, un vespre, amb públic allà, a mi això em fa molt de respecte, però bé, és el que hi ha. Tocarà pair-ho com sigui.
De moment falta la confirmació oficial. Remato amb un parell d'iniciatives de caire més social. La primera, la de les banderes, que ja dèiem ahir a través de les xarxes socials d'aquesta emissora, el grup d'animació Honor 1903 ha tornat a demanar que Sabadell estanyeixi de banderes arlequinades als balcons, a les finestres, igual que va succeir l'any passat al play-off. Per tant, Roger Benet haurà de buscar un tela del Sabadell per penjar-la, entre d'altres, aquí a Ràdio Sabadell, a Doctor Puig número 18. Igual que la del Centre Esports, que si la setmana passada organitzava una paradeta sobre Sant Jordi, pel Dia de la Mare també està organitzant alguna història.
Sí, així és. Regalar un carnet de soci, més samarreta personalitzada per la mare, per 55 euros. S'ha de dir, Adri, s'ha de fer la precisió, que això només és una oferta exclusiva pels socis abonats del Centre d'Esports Sabadell. I en aquest sentit, tot i que el Dia de la Mare és aquest diumenge, dia 2, hi ha marge fins al dimecres de la setmana que ve, dimecres, dia 5, per tant, per portar a terme aquesta compra o aquest regal a les mares dels arlequinats.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Va, anem a començar a escalfar una miqueta ja el Sabadell Rayo d'aquest dilluns vinent. A la primera volta vam parlar amb un mite arlequinat com José Francisco Gómez Tanco, ex dels dos. Han vestit també l'arlequinada i la franja vermella Raúl Tamudo, el Cañiz, l'ara capità arlequinat Àngel Martínez, Collantes, Xavi Roca, Pablo Sanz, Izquierdo, García Jiménez o Nieto. Avui, però, parlarem amb un dels grans golejadors que ha tingut el Sabadell en els últims 20 anys, com és Diego Torres.
Recordeu aquella doble d'atac de l'any del play-off amb Pere Valentí Mora, formada per Xavi Molist i per Diego Torres? Segur que sí. Es van fer un far de foradar porteries aquella temporada. Han passat ja dues dècades. A Molist segur que el teniu més controlat, entrenant equips com l'Horta, l'Ospi o el Terrassa. Però com us quedeu si us diem que Diego Torres encara segueix jugant i fent gols? Concretament, en porta 5 en 8 partits a primera regional amb el Betis de Valladolid, l'equip del qual va sorgir. L'estrena com a professional del punta valisoletà va ser a l'Extremadura, el 3 de gener de l'any 99, jugant 7 minuts a primera divisió contra el Mallorca. L'Ontinyent a segona B i el Levante a segona A van ser els dos passos previs a la seva arribada a Sabadell. La temporada 2000-2001, Diego Torres va disputar 41 partits i va anotar 19 gols amb la samarreta arlequinada. Quedant-se a les portes d'ascendir en aquella lligueta contra el Burgos, l'Ourense i el Ceuta. Malauradament, la seva etapa a la Nova Creu Alta només va durar una campanya. Després jugaria un altre cop al Levante, al Ciudad de Murcia, al Novelda i 3 temporades al Nàstic, on brillaria en el capítol golejador tant o més que a Sabadell, amb 43 gols en la seva etapa grana. A Tarragona va ascendir de segona B a primera i just aquell 2006 va signar pel Rayo, el pròxim rival del Sabadell. Va vestir la franja vermella una temporada i mitja, la primera anotant 11 gols a segona B i la següent 3 dianes en 14 partits abans de marxar a l'hivern al Salamanca, aleshores una categoria per sobre, segona A. Badalona, Baracaldo, Badajoz, UCAM Murcia, Cultural Leonesa i Palencia són els altres clubs on ha estat Diego Torres abans de tornar a Valladolid. A Palencia, de fet, va estar-s'hi 4 temporades. I ara ja n'acumula 3 al Betis de Valladolid, on, com dèiem en començar, segueix fent gols als seus 42 anys.
Por lo tanto, viviendo una segunda juventud. Diego Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se hace eso de tener 42 años, seguir jugando, entrenando 4 días por semana y lo que no se pierde es lo de dejar de marcar goles? Eso continúa igual. ¿Cómo se hace?
Bien, continuará. Pues sobre todo lo que siempre hablamos, cuando tienes la misma ilusión que el primer día, pues al final sale solo. Sobre todo que te respeten las lesiones, porque al final alguna lesión en estas edades ya es más complicada de recuperar. Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios.
De todas maneras, me decías ayer que con cuerda para rato, que la idea no es colgar las botas, ¿no, aún?
No, la verdad que año a año ahora. Otra cosa es que tengas alguna lesión grave que veas que no recuperas y no des más de sí. Pero es lo que hablamos, vivo en el club donde empecé de pequeñito, ahora es donde estamos, al final no deja de ser una categoría por debajo de lo que estamos viviendo día a día en lo profesional. Pero al final no dejas de enfrentarte con gente de 20, 25 años que, hombre, te sacas 20 años. Entonces tienes que estar en forma, seguir cuidándote, comer bien y sobre todo siempre he tenido un físico que al final me he mantenido bien y me he cuidado. Entonces a día de hoy pues se nota.
Han pasado ya, Diego, 20 años de tu paso por aquí por Sabadell. ¡Qué temporadón aquel, eh!
Bueno, ojalá volviéramos. Eso está claro. Al final sí, fue una etapa muy bonita. Hicimos un grupo muy nuevo. Llegamos todos juntos, que yo creo que la idea del Sabadell era mantener la categoría, pero bueno, vimos que poco a poco se iban haciendo grandes cosas y sobre todo volver a tener la ilusión, la ciudad de su propio club.
La sociedad con Molist, 30 goles entre los dos en un año, ¿eso quedará para siempre, para los arlequinados?
Sí, bueno, aparte de con Molist, pues tengo una relación muy estrecha porque al final soy el ahijado de su hija. Hicimos mucha amistad, nos llevamos los mismos representantes, entonces, bueno, es para mí como un hermano. Y sobre todo es eso, ya aparte de Molis y yo, pues bueno, todo el conjunto, Almunia, hago, bueno, ETC, mucha gente que a lo mejor no puedo olvidar ahora, pero claro, hicimos un buen grupo, una buena piña que luego se demostraba en el terreno de juego.
El lunes tenemos aquí en la Nova Creu Alta un Sabadell-Rayo Vallecano. Tú, escuchando estos dos nombres, Diego, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, son dos escudos que los he llevado y los he defendido pues a muerte. Al final, pues bueno, cuando te retires, pues mirarás atrás y verás que en todos los clubes que he estado prácticamente me han acogido muy bien, me han salido las cosas en algunos mejor que otras, pero al final son clubes que han contado con tus servicios y han confiado en ti, que eso es importante.
Seguramente por Vallecas pasaste en una de las épocas más delicadas recientemente del equipo rayista, ¿no?
Uf, sí, Vallecas al final es un club familiar, ¿vale? Es un club que a la gente siempre le ha agradado. Sí que es verdad que venían de épocas muy malas, de descensos, intentaban hacer proyectos buenos para ascender, y así fue luego que de donde estuve yo, pues volvieron a la categoría reina, que es la primera división. Y ahora, pues bueno, volví a bajar, pero bueno, ahora están en un momento muy bueno que yo creo que al final van a meter la cabeza ahí.
Pues lo dejaremos, nada, una semanita para más una adelante semanita, eso, ¿no? que nos va la vida aquí en Sabadell y luego si quieren que ascienda la primera y que tengan muchos éxitos. Acabo, nos ha quedado muy claro que sigues vinculado al mundo del fútbol, pero ¿vas siguiendo también a los ex-equipos? Por ejemplo, ¿la segunda división la vas mirando o no?
Sí, al final me gusta ver fútbol, tanto la primera como la segunda. Al final sí que soy una persona que a mi mujer la veía volver loca, porque me gusta ver fútbol.
Por lo tanto, el lunes a las 6 de la tarde, no sé si tienes planes ya o no, o si estarás pendiente de este Sabadell Rayo.
Estoy trabajando, gracias. Estoy trabajando, no lo podré ver, pero bueno, luego los resúmenes y el día a día con la prensa sí que lo sigo, sobre todo en los clubes donde tú has estado, eso está claro.
Pues ojalá que cuando dejes de trabajar el lunes puedas ver el resumen y que sea una victoria arlequinada. Luego, como digo, todos los éxitos del mundo para el Rayo. Diego Torres, que es un placer saber de tu vida y que es un placer saber que sigues marcando, que eso es que es increíble. Llevas 25 años de tu vida metiendo goles en categoría profesional o semiprofesional y lo que queda. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sis minuts i tres quarts de tres de la tarda. En els últims dies, el president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteras, ha estat visitant les diferents delegacions d'arreu del territori per explicar als clubs les intencions de l'ens federatiu de cara a la pròxima temporada. Pau Vitorí, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Ahir va tocar la de Sabadell, bé, la de Sabadell i part de la comarca, Sabadell Vallès Occidental, a Olímpia, on és la seu, i avui hem volgut saber què es va tractar concretament a la reunió amb el president del Sabadell Nord, amb Antonio Lou, com a representant del club de la ciutat que més amunt es troba en tota l'escala del futbol català.
A primera catalana, concretament, aquest Sabadell Nord, per tant,
l'hem volgut fer servir d'espia, en aquest cas de la reunió d'ahir de Joan Soteras amb la resta de clubs de la ciutat i de la comarca, o els que depenen d'aquesta delegació Sabadell-Vallès Occidental. D'entrada, Adri, no massa novetat, pel que fa a allò que ja es va dir en el seu dia, aquí fins i tot també a l'Hotel Suís, en l'última entrevista amb Joan Soteras, és a dir, aquesta voluntat de la Federació Catalana de Futbol que no hi hagi descensos de primera a segona catalana, ni tampoc de tercera catalana a quarta catalana, però això no depèn directament de Soteras, això ho han de votar els clubs en assemblea. Des del Sabadell Nord, en aquest cas, ho veuen de forma positiva, i tot i tenir aquesta xarxa de seguretat, doncs, encara que no estigui confirmada ara mateix, assegura que seguiran competint l'OU com fins ara.
Lo que vamos a hacer es, como hasta ahora, seguir peleando por estar por encima de los, en este caso, tres últimos que en teoría descenderán, ¿no? Es una alegría que además es que es lógico, porque tampoco se ha competido en igualdad de condiciones, y más ahora que se está viendo que ves muchos equipos que tienen poder económico, que se han reforzado, y ha habido un cambio sustancial entre los dos primeros partidos que se jugaron y tal como se está compitiendo ahora, ¿no?
Un dels principals focus d'atenció, Pau, és com quedarà ara la competició, la temporada que ve, perquè la veritat és que hi haurà un bon sidral de categoria.
Mira, estem a 28 d'abril i el que puguem dir ara respecte a, poso per cas, el 28 d'agost, segurament no s'assemblarà res.
Qualsevol semblant amb la realitat serà pura coincidència,
pura,
no?
Pura ficció, sí. Ara mateix, el que sabem és que la temporada que ve hi haurà una primera federació de dos grups. Tant de bo no hi sigui el Sabadell.
Tant de bo, 2 de 20, segur, això.
Correcte. Després, una segona federació més semblant al que seria avui dia la segona B.
Correcte.
Amb l'única diferència que
serà la quarta i no la tercera.
Correcte, el quart graó. Darrere, una tercera federació territorial.
El que seria la tercera d'ara.
Correcte, la tercera d'ara, sí. I per sota, ja la primera catalana. Però clar, i aquí comença allò, les matemàtiques.
El ball de bastons.
El ball de bastons. Aquesta temporada, de moment, i diem de moment perquè després hi ha descensos compensats, ascensos compensats, però de moment hi ha 6 descensos de tercera a primera catalana. 6 descensos per només 2 ascensos confirmats ara mateix. I no hi ha, recordem tampoc, ascensos ni descensos a segona catalana.
Demà en parlarem, no?, una mica.
Sí, demà parlarem també com està la situació dels equips de segona catalana. Però sí que hi haurà, per exemple, en canvi, ascensos de tercera catalana a segona catalana.
La setmana passada parlaves amb el Can Rull, que està lluitant el Can Rull Romolo Tronchoni per ser-hi.
Bàsicament, per fer-nos una idea, la temporada que ve, amb aquest pla de competició actual, hi haurà més equips a primera catalana i més equips a segona catalana. Amb la qual cosa, com ha confessat l'OU, des de la federació són conscients que tocarà reestructurar els grups com els coneixem actualment.
En caso de que parece ser que esto va a ir para adelante, entonces será la propia federación la que un poco tendrá que replantearse todo el plan de competición de la temporada que viene. Posiblemente tengan que haber 3 grupos de primera catalana, una reestructuración de segunda catalana, que también dijo que claro, deportivamente era la más perjudicada porque no ha podido competir de nivel profesional, ¿no?
Queda't amb això, Adri, Segons explica l'OU, La temporada que ve, primera catalana apunta a tenir 3 grups i no 2 com els coneixíem abans de la pandèmia, que després van venir els subgrups, etc, etc. Però de moment, la idea inicial, segons va traslladar Soteras als equips, en aquest cas amb l'afectació pel Sabadell Nord, són 3 grups a primera catalana. Un altre dels punts calents de la reunió va ser tot allò referent, evidentment, a les ajudes econòmiques als clubs en temps de pandèmia. L'OU ha dit que seguiran endavant algunes d'aquestes iniciatives de la Federació Catalana de Futbol i que també hi ha el compromís de congelar preus pel que fa, per exemple, al portal del federat.
Va a seguir con las campañas de, digamos, de apoyo económico para los clubs, tanto el Jocnet como el tema de la Orgullosa para el femenino, y para el tema, por ejemplo, que también se comentaba, que había clubs que nada más que tenían fútbol base, que estaban un poco en tierra de nadie, y también se va a hacer un apoyo, ¿no? Entonces, que el tema de las mutualidades, de las cuotas de inscripción de equipos y lo que es la exportador del federal se compromete un poco a que no haya subidas, y las mutuales pues un poco que se vayan a precios del 2019.
doncs aquest és un altre dels titulars. En aquest cas, la mutualitat a preus del 2019, segons va prometre ahir Soteras als clubs de Sabadell i de la comarca, com ho ha estat fent, ho hem dit al principi, a la resta de delegacions, d'arreu del territori. Un últim apunt, ens deia Antonio Lou també, que volia fer extensiu públicament l'agraïment a la figura del Joan Soteras per l'esforç després d'haver passat la Covid en els últims mesos, després de tenir algunes seqüeles, podríem dir, després de passar l'enfermetat, doncs al peu del canó, al voltant i al costat dels clubs, en aquest cas els clubs de la ciutat.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
3:45 d'un Pau a l'altre, perquè el femení del Centre d'Esports no aixeca el cap de moment a Preferent després de patir una nova derrota, en aquest cas per 2-4 contra l'escola femenina Manu Lanzarote. I a més, amb una curiositat, perquè era el mateix Manu Lanzarote, ja de vacances després d'acabar la Lliga a l'Índia, qui estava a càrrec de les agarenques a la banqueta d'Olímpia. Per tant, un mite del Centre d'Esports enfrontant-se al Sabadell, en aquest cas al seu sènior femení, amb l'equip que du el seu nom. Més detalls, el nostre estudiant en pràctiques Pau Pasqual.
Amb l'exarlequinat al capdavant, el femení Manu Lanzarote, equip de mitja taula Preferent, es va avançar amb un matiner gol al minut 4, però el Sabadell va replicar amb dues dianes ràpides abans de la primera mitja hora. Tot i això, no va durar gaire l'alegria, perquè abans d'arribar al descans tornava a remuntar l'equip agarenc, que finalment va tancar el marcador anotant el 2-4 al minut 89. Raúl Raposo, tècnic del Sabadell femení, explica la importància dels errors individuals durant el partit.
Equips de tant nivell com Manu Lanzarote et condemnen les errades individuals que puguis tindre. I al final portem un parell de cap de setmanes on les errades individuals les paguem molt, molt cares. Sabem el que hi ha i seguirem treballant per millorar-ho.
Amb un total de 7 punts en 10 jornades, les arlequinades se situen cinquenes per la cua, encara lluny, això sí, de les 3 darreres places. Amb 5 punts de marge sobre el descens, comença un tram contra els rivals directes on es decidirà el desenllaç de la temporada. El següent rival és la M Lleidatà, 12è amb 12 punts i actualment travessant una bona dinàmica. Raposo analitza el canvi que ha tingut l'equip rival des de l'aturada de la competició.
Un cop vam reprendre les competicions i només vam reprendre la nostra, van aprofitar per reforçar-se, van portar cap al Nadal, van portar un director esportiu nou, és un home molt reconegut que porta anys en el futbol femení. Un cop ell va arribar i aprofitant que la nostra competició era l'única que reprenia, va fer dos o tres fitxatges dels Reus, va portar noies interessants.
El partit entre la Emme i el femení del Centre d'Esports es disputarà diumenge a 3:45 de la tarda a Lleida.
Hotel Suís.
I el futbol sala Sabadell femení segueix amb la seva velocitat de creuer. 9 jornades, 9 victòries, l'última golejant per 1-8 a la pista del Vandellòs per seguir al capdavant de la Lliga amb 27 punts. El partit, això sí, va tenir també un petit ensurt, ja que el primer marcà va ser el rival, tot i estar dins la zona de descens. Maria Isern, autora d'un doblet, ha comentat sobretot que era un pèl enganyós aquest 1-0 momentani per les ocasions que havien fallat les arlequinades abans del primer gol del partit. El rendiment de l'equip, en tot cas, entrenat per Xavi Muñoz, està sent excel·lent. Ja han jugat contra la majoria dels equips de la zona mitjana alta i, malgrat tot, no han cedit ni un sol punt. Isern reconeix que no s'esperava en una temporada tan brillant com la que estan signant.
Ningú esperava res. O sigui, jo crec que no teníem... O sigui, sabíem que teníem un bon equip, la veritat que sí, però, clar, al final mantenir-te invicte és molt difícil i jo crec que ningú s'esperava estar tan amunt. I la veritat que és una lliga tan curta que vas partit a partit i, ostres, vas fent i dius, pues sí, estem tirant endavant i ho anem guanyant tot, la veritat.
Ara mateix el futbol sala Sabadell femení està igualat a punts amb les Glòries, mateixa situació que les últimes setmanes, recordant això sí, que les barcelonines tenen un partit més i que descansaran d'aquí a una jornada. A l'espera de si les creuatenques segueixen sense fallar, el balanç golejador és de 40 gols a favor i 9 en contra del Sabadell, per tant una barra general de més 31, mentre el de les Glòries és de més 26, un aspecte que dins del vestidor de Cal Balsac tenen molt present en aquest frec a frec.
Hem de marcar molts gols perquè si ens empatem a punts amb Glòries, perquè si fallem algun partit, ostres, és que preval els gols que has marcat. Llavors, això és molt important, també. I sí, crea frustració amb Glòries perquè, clar, al final elles van perdre el partit contra nosaltres i les tens allà, també. Però, clar, al final elles tenen un partit més que encara han de descansar i els punts són els punts i elles tampoc fallen. Vull dir, ho estan fent molt bé, estan fent una bona temporada i d'aquella manera, elles tampoc fallen. I al final és així. Esperar que fallin en algun moment i nosaltres anar fent la nostra feina.
Aquesta setmana s'atura la Lliga i el següent partit serà dissabte de la setmana vinent contra l'Atlètic La Palma, tercer per la cua, amb només una victòria, 9 partits. Només falten 5 per tancar la Lliga, ja que és a una volta i en teoria el calendari és força propici per les arlequinades, que han de jugar contra el 13è, el 10è, el 9è i el 12è, i només en l'última jornada un equip de la part alta, el Rubí, el tercer, que ara mateix té 8 punts menys. Depenent de com vagi el panorama, podrien jugar-se el títol en aquella jornada o, si segueixen sense punxar, fins i tot podrien ser campiones ja abans de l'únic duel de la part alta que li queda a l'equip de Xavi Muñoz. I a la tercera divisió masculina de futbol sala, l'Amics del Pou Insercat segueix amb la directa posada amb l'objectiu d'aconseguir l'únic bitllet que dona accés als play-offs per pujar a segona B. Això sí, l'equip dels Marinals va haver de suar de valent per sumar la quarta victòria de la segona fase a la pista del cué del grup, el Solsona. 6-7 van guanyar els de Francis Barragán gràcies a un gol del veteraníssim Dani Salgado a 5 minuts del final. El reforç estrella de l'Amics del Pou per lluitar per l'ascens reconeix que a nivell personal no va estar fi, però que va saber aparèixer quan el seu equip més ho necessitava.
No fue de mis mejores partidos, ¿no? En el partido en sí, porque ya te digo, salir pronto de casa, bueno, yo ya con la edad que tengo, pues un poco la motivación no fue la misma, ¿no? Y empecé el partido pues un poco apagado, pero sí que es verdad que cuando el resultado estaba ajustado, pues bueno, dimos un paso adelante, conseguí marcar ese gol, dar un pase del empate a Raúl. Y bueno, lo que te he dicho, ¿no? Creo que eso suena muy bien, con muchas ganas de ganarnos, pero al final no pudieron conseguirlo.
A 4 jornades per acabar la segona fase, la lluita per la primera posició ha passat a ser cosa de 2. L'Amics del Pou segueix al capdavant amb 14 punts i amb un marge respecte al Santpedor d'un punt, a qui han de visitar d'aquí a 2 setmanes. El Laguna, en canvi, s'ha quedat ja despenjat a 4 punts dels Marinals. Aquest cap de setmana no hi haurà partits a tercera divisió i l'acció reprendrà el 8 de maig amb la visita al pavelló del nord de l'Olímpic Floresta, penúltim classificat amb només 3 punts.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I els 6 atletes del Club Halterofília Sabadell que van prendre part dissabte al Campionat Català Absolut i Júnior van tornar de Reus amb medalles a l'equipatge. Tots, Eva Baixauli, per exemple, a la categoria de 81 quilos, va ser segona tant en arrencada com en dos temps, mentre Juan Muñoz, als 96 quilos absoluts, i Omar Jiménez, als 73 júnior, van ser tercers en les dues modalitats. L'únic or va ser, això sí, per la Paula Borràs, als dos temps en categoria 64 quilos, aixecant-ne 81 en dos temps. En el total va ser tercera. L'aixecadora barcelonina del Sabadell no amaga la seva satisfacció.
L'halterofília també és un esport que juga molt al cap i el dissabte el cap estava al seu lloc gràcies a tots els factors externs. I bueno, no em puc oblidar de tots els meus companys que van competir amb mi i van tenir molt bons resultats.
El botí del Club Halterofília Sabadell podria haver estat més gran, amb 6 medalles més, ja que Paola Barreto, als 71 quilos, va fer una marca que suposava la plata en arrencada i l'or en dos temps, la plata en el total. I Ivan Vázquez hagués fet triple or als 109 quilos. Tots dos són veneçolans, però van haver de conformar-se amb una medalla com a participants, com explica Barreto.
Esto de llevarse las medallas es subjetivo porque nosotros somos extranjeros y realmente lo que hemos recibido es una medalla de reconocimiento. En la competición nunca se ha mencionado que nosotros fuimos los ganadores, digamos que por un tema burocrático, ¿no? Por no tener nacionalidad española, competimos aquí, vivimos aquí, ya tendremos la nacionalidad y tendremos, digamos, derecho a esas medallas. Yo creo que el deporte es una cuestión de, o sea, somos personas todos entrenando y creo que todo logro te lo llevas por el esfuerzo que le has puesto, por tus propios méritos, y ya no es una cuestión de dónde somos, ¿no?
Sent de Venezuela, per tant, no van poder optar al Campionat de Catalunya. Especial mèrit té l'actuació de Paula Barreto, ja que va ser mare fa menys d'un any. L'altera resident a Sabadell reconeix que va ser una sorpresa el rendiment obtingut.
La verdad es que yo no me lo esperaba, no me esperaba quedar en primer lugar, primero por esa falta de entrenamiento, segundo porque, bueno, también vengo de un posparto, tengo una bebé de 10 meses y, bueno, no esperaba que mi cuerpo fuera capaz de hacer tantas cosas.
Aquesta era, per cert, la primera gran cita després de la pandèmia, el que han volgut destacar tant la Paula Borràs com la Paula Barreto.
Per mi va ser un dia molt especial, després d'aquest últim any tan complicat que hem tingut, sobretot a nivell esportiu, doncs poder reunir-nos tots els atletes i celebrar una competició així va ser molt emotiu. Li poso un 10 a l'organització i també estic molt contenta amb tot el suport que ens ha donat el Club d'Halterofília de Sabadell, a tots els atletes. Bueno, va ser una jornada molt maca.
Hemos tenido una gran competición. En general, la experiencia ha sido realmente gratificante, sobre todo porque, bueno, me he ido con el primer lugar en mi categoría. Tengo categoría 71, de hecho, por primera vez. He competido en otras ocasiones en categoría 64, pero, bueno, nunca han sido competiciones como la de este nivel. Realmente ha sido sorprendente, ¿no?, poder clasificar después de haber pasado por todo lo que hemos pasado, de estos parones de entrenamiento que tanto mis compañeros como yo hemos vivido. No hemos podido, digamos, entrenar.
La pròxima competició de nivell serà el dia 12 i 13 de juny a Molins de Rei, on es durà a terme el Campionat d'Espanya Absolut, amb la participació, per cert, del veneçolà del Sabadell, Ivan Vázquez, gràcies a les seves grans marques obtingudes a Reus. Avui acabem el programa olorant benzina en el món del motor amb la Endurance Racing League, el campionat de carreres de resistència de Catalunya, i amb representació sabadellenca. Ha començat la seva temporada 2021. El Motor Club Sabadell s'ha estrenat a les 6 hores de Calafat amb una 14a posició. L'equip format, per cert, pels sabadellencs Àlex Gil, Jaume Marcos, Santi Sabatés i també l'asturià Roberto González. Els sabadellencs van córrer amb un Golf Sèrie 3 que va donar certs problemes a la primera cursa. Va fallar l'agulla de la benzina i el cotxe es va aturar enmig de la cursa, moment en el qual l'equip va perdre 7 voltes. Jaume Marco, pilot i president de l'entitat sabadellenca, analitza així el punt feble del cotxe.
El problema que tenim és que les rectes dels cotxes ens n'anaven. El cotxe de les rectes no corre i a les curves els anàvem atrapant, però després quan venia la recta una altra vegada de la recta gran, se'ns n'anaven tots una altra vegada.
Després d'un problema amb els cronos i comptant els temps i les voltes amb un mètode, podríem dir, força casolà, el Motor Club Sabadell va acabar el 14è amb 148 voltes. Encara resten 3 carreres més per escalar posicions a la classificació general. A tots els problemes previs, per cert, es va sumar també l'accident que va patir el mateix Jaume Marco, però que va aconseguir sortir pràcticament il·lès, tant ell com el vehicle.
Podria faltar 20 minuts o cosa així i anava dins el cotxe, i al final de recta s'arriba a quarta fons amb una velocitat bastant alta i amb 50 metres es redueix fins a segona i gires a la dreta amb un apoio molt, molt fort. Va vindre, mentre jo intentava davantar un cotxe, en tenia dos més darrere molt més ràpids, un dels BMWs no va calcular la frenada i ens van partir per la part de darrere del cotxe. Ens van enfonsar la talonera i em va fer creuar completament el cotxe.
Doncs amb aquest ensurt que es completava aquesta cita, la segona de l'Endurance Racing League es disputarà l'11 de juliol al circuit de Calafat i estarà composada per una doble prova de 3 hores. De cara a demà dijous a l'Hotel Suís a les 2, aquí amb el Pau Vituri al capdavant del programa, tot girarà al voltant principalment de dos esports, del futbol i del bàsquet. D'una banda, amb la tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell, entrenament a Sant Oleguer i també roda de premsa, si no hi ha canvis, d'un dels migcampistes de la plantilla, de l'andalús Adri Cuevas. També, com comentàvem ara fa un moment, quan parlàvem de la reunió dels clubs catalans, en aquest cas de la delegació Sabadell-Vallès Occidental, amb Joan Soteres, comentarem l'última hora d'aquest torneig que és competitiu però que no dona dret a pujar o baixar de categoria com és la segona catalana, tal i com van decidir fer-ho els propis clubs de la categoria. Especial atenció als equips de primera catalana de bàsquet, tant masculina com femenina, i també repassarem l'última hora dels equips que normalment ja acostumem a seguir, a parlar d'ells aquí a Hotel Suís, com són el Bàsquet Pia i el Club Natació Sabadell. Això serà demà a les dues. L'Hotel Suís d'aquest dimecres 28 d'abril del 2021 clou aquí. Enviem-vos abans, això sí, una abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per continuar informats de tot el que succeeix a Sabadell, no només en l'àmbit esportiu, radiosabadell.fm, i si no, ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Que vagi bé la tarda. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.